Tenim el CAP, una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer.
I ja ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils, l'Esteve Sala, de l'Associació d'Afectats per aquesta malaltia pel Parkinson. Molt bon dia, Esteve.
Hola, molt bon dia.
Estem contents de l'entitat, no? Gràcies al Barça.
Tothom està content, crec, ara, no?
Ara mateix això estimula moltíssim i també ens fem ressar una miqueta. Ho comentàvem fora d'antena abans de començar aquesta secció. Esteve, avui el que farem al 91.5 de l'FM és recordar aquesta proposta de declaració institucional de l'Ajuntament de recolzament a les entitats que treballen amb persones amb la malaltia del Parkinson i les seves famílies, i també l'adhesió al manifest al Compromís Mundial pel Parkinson, una declaració institucional que va tenir lloc el mes d'abril i que d'alguna manera referma i sobretot fa visible, no?, aquest compromís de l'Ajuntament amb les persones que pateixen aquesta malaltia.
Sí, sí, a més amb l'afegit de que Sant Cugat s'ha convertit en la primera ciutat de tot el món que ha firmat o s'ha adherit a aquest compromís mundial pel Parkinson. Aquest compromís va ser fet en el segon congrés mundial del Parkinson, que va tenir lloc a Glasgow aquest mes, sí, aquest any, el març, devia ser, i que realment només fa que recolzar o que insistir amb la Declaració Mundial pel Parkinson que va fer l'Organització Mundial de la Salut el 1997, quan va declarar el Dia Mundial del Parkinson l'11 d'abril, i entre altres coses pues, aprova la Carta dels Drets del Pacient de Parkinson.
Sobre aquesta carta és un símptoma més que no només els mitjans de comunicació i les entitats poden fer possible que arribi aquest missatge de conscienciació a nivell de general, no? Fan falta grans actes i grans accions perquè el món sencer pugui posar la seva mirada en una malaltia que de moment no té cura i que afecta moltíssimes persones.
Sí, sí, perquè la lluita contra el Parkinson és una lluita global. Hi ha d'intervenir des dels governs, les organitzacions de salut, ONGs, tothom. És curiós, jo el que volia insistir o volia remarcar que aquesta Carta dels Drets, que ja va ser aprovada el 1997, o sigui fa 14 anys, però que encara és completament vigent, perquè podríem dir que no s'hi ha avançat massa amb els drets del malalt de Parkinson. Perquè fixem-nos que diu unes coses que són 5 punts, la carta recull sobretot 5 punts, que són molt senzills, sembla. El primer és ser atesos per un metge especialitzat en la malaltia de Parkinson.
Anem a pams. Sobre aquest punt, com l'hem de valorar?
Bé, aquí a les ciutats grans, normalment sempre tot hi ha els neuròlegs que poden atendre els malalts de Parkinson, però a altres poblacions això recau en el metge de medicina general o el metge de família, clar, que evidentment potser no tindrà una formació o uns coneixements tan específics de la malaltia. I hem de recordar, sempre ho explico, que el Parkinson és una malaltia molt rara, molt curiosa, té unes curiositats molt específiques que fan que a vegades sigui difícil, per exemple, el segon punt que diu rebre un diagnòstic correcte.
Aquí anem al gran tema, sí. Que a vegades doncs, potser precisament per aquesta primera atenció que no és del tot d'un especialista, a vegades pot ser que hi hagin diagnòstics erronis i que a vegades doncs, ens emportem a casa una situació personal que no s'acaba d'ajustar al que tocaria.
Sí, sí, és més freqüent del que sembla perquè el Parkinson té molts de símptomes, no només aquests més coneguts de la tremolor, rigidesa, té moltes altres manifestacions que a vegades poden aparèixer abans de que aquests símptomes més coneguts. I és freqüent, per exemple, conec una persona que va estar sent tractada de restrenyiment durant diversos anys, fins que després van començar a li aparèixer tants símptomes i van veure que aquell restrenyiment ja era un dels, perquè és un també dels símptomes, dels efectes de la malaltia. Això implica que aquella persona durant anys no va ser tractada correctament, que la medicació que li donaven no era la que corresponia, això sempre és un problema, però a més que aquells anys la seva qualitat de vida no era la que havia de ser, i a més si avui en dia es creu que alguns dels medicaments que hi ha pel Parkinson són neuroprotectors, o sigui que eviten que continuï la degradació de les neurones. Clar, això també un temps sense la medicació correcta pues és no és el millor, no? Clar, i aleshores el problema està en que no hi ha cap prova ni cap anàlisi específic que digui que tens Parkinson. Es tracta de veure els símptomes. Clar, i aquí això és el problema, no? Una persona que no tremola, que no està rígida, que camina prou bé, que algú que no és especialista en el tema arribi a diagnosticar-li Parkinson és difícil. I fins i tot, quan amb una persona li diagnostica un Parkinson, el més freqüent és que li diguin que al cap d'un any li confirmaran el diagnòstic, perquè es tracta de veure si respon bé a la medicació. Si sembla Parkinson i els medicaments de Parkinson li fan efecte, és que té Parkinson. Clar, no és aquesta la millor situació encara, no? Això hauria de millorar.
O sigui que encara s'haurien de poder visibilitzar aquests dos punts que diu l'Esteve, ser atesos per un metge especialitzat en aquesta malaltia del Parkinson i rebre un diagnòstic correcte. Tindríem un tercer punt d'aquesta carta dels drets del pacient de Parkinson, que és tenir accés a serveis d'ajuda complementaris.
Sí. El malalt de Parkinson i la seva família necessiten molta ajuda, perquè no només el malalt, sinó també la família, el cuidador, que també rep una càrrega emocional i un estrès molt important. Això implica que necessita una atenció contínua, bé, no és com tota malaltia crònica, no? No n'hi ha prou amb un tractament una vegada, sinó que és ja per sempre. Necessita suport psicològic, diferents teràpies i aquest dret a mantenir aquest tractament continuat. Clar, si ho lliguem amb el quart punt, que també és quasi bé el mateix...
Sí, rebre assistència de manera continuada.
Aquest és una altra de les nostres grans reclamacions. O sigui, la recomanació del metge, la recepta del metge, sempre inclou les teràpies complementàries. Fer fisioteràpia, logopèdia, fer diferents exercicis segons l'estat de cada malalt. Això no ho cobreix la Seguretat Social.
Això seria una miqueta la funció que fa la vostra entitat, també.
Entre les funcions de la nostra entitat, una de les més importants és aquesta, la realització de teràpies fetes a un preu, posat en un preu molt assequible, perquè ningú en quedi exclòs, i que per això sempre estem demanant la col·laboració ciutadana, les ajudes, organitzant actes per recaptar fons per subvencionar, per poder fer aquestes teràpies. Clar, doncs aquest és un altre punt molt important. Si tant és molt important que fem aquestes teràpies, i són cares, perquè clar, si un malalt de Parkinson ha de fer 4 o 5 teràpies diferents, la recomanació és que les faci sovint, un cop a la setmana, això pot ser quasi un sou que hauria de dedicar només a les teràpies aquestes. I a més, l'acompanyant o cuidador també necessita les seves teràpies per l'estrès, per saber com afrontar la malaltia, etc. No? Dic que realment la situació encara tampoc no és la millor la possible. Crec que aquí també es pot caminar molt més del que s'ha fet en aquests 19, a 14 anys.
Prendre part en les decisions relacionades amb la malaltia.
Sí, i aquest és un problema que va lligat a la informació. O sigui, per una banda hi ha el dret a la informació, hi ha la informació sobre els drets de la persona amb Parkinson, però també el dret a rebre informació. És complicat també, hi ha molta informació, però la gent no la coneix. I fins i tot és també problemàtic com es dona la informació al malalt. Si són tants de símptomes que pot provocar la malaltia, un comença a llegir i diu, i tot això em passarà. O sigui, d'aquí uns anys jo estaré amb 30 símptomes diferents, molts d'ells bastant inhabilitants, per exemple, trastorns de la son, que són bastant freqüents, que a vegades passes temporada que no es poden dormir, que no es pot dormir, no és massa conegut. O, per exemple, efectes molt coneguts, en general, però que a una família els hi pot venir de cop i no saber què és per la culpa del Parkinson. Per exemple, l'udopatia és bastant freqüent. Sí, si veig la cara que poses de sorpresa, perquè
sí.
És evident que són efectes curiosos, raros, no ben coneguts, però també ben descrits, i conec casos de persones que van pel carrer demanant ajuda i la dediquen a jugar a les màquines o a jugar a coses d'aquestes.
I està directament associat a la malaltia, això?
No sé dir si seria un efecte físic de la malaltia o és un efecte indirecte, no? De la tensió, de l'estrès que causa la malaltia, dels problemes emocionals i aquests acabin provocant l'addicció al joc.
O sigui que s'ha vist que malalts de Parkinson, anys després, han desfermat aquesta passió per al tema del joc.
Hi ha alguns que els seus familiars han d'advertir tots els amics. Si us demana cèntims, no li'n doneu, per favor. I clar, això és clar. Doncs com aquesta cosa hi pot haver moltes, no? d'altres
peculiaritats
del Parkinson. Clar, la gent, la pròpia família els ha de conèixer, perquè si no es troben amb la sorpresa. És que ara, per exemple, els canvis de caràcter, l'agressivitat a vegades, els canvis d'humor sobtats, clar, la parella pues, pot patir molt d'aquestes coses. I si a més no sap que això ve donat per la malaltia, pues, pot interpretar que hi ha altres problemes de la parella o el que sigui, i clar... Per això dic, aquesta informació és necessària, és difícil de donar. Si a una persona se li dona tot de cop, pot ser un trauma, no? Per això el que volia dir és que la Carta dels Drets, que només recull, el manifest té més coses, però la Carta dels Drets només recull aquests 5 punts, i en aquests punts encara s'ha d'avançar molt.
I ja per acabar, arran d'aquesta declaració institucional a l'Ajuntament i d'aquest ferm compromís cap als drets del pacient de Parkinson, com valores, i sobretot la feina que s'està fent a la ciutat, ja sigui per les entitats, amb el suport de l'Ajuntament? Tenim uns santcugatencs, una societat local més conscienciada, que com a mínim rep més informació?
Home, no he viatjat tant pel món per poder fer comparacions, però jo diria, el meu sentiment és que a Sant Cugat vivim en una ciutat privilegiada, que té un esperit solidari increïble. La prova és que cada vegada que organitzem un acte, una activitat, hi ha una resposta. Vaig tenir ocasió durant la Fira del Comerç, participar en el suport mercat. Va ser, allò era impressionant veure la gent com acudia, només veure que era una cosa de suport, ja, això ja feia que hi havia gent. I a tots els actes, concerts, tot el que sigui, sempre hi ha públic. Jo crec que no hi ha gaire ciutats com aquesta. I l'Ajuntament també crec que sempre es pot fer més, però crec que es fa força cosa. I les taules que ha creat de participació són una eina que també està donant molts resultats. Per tant, les coses van prou bé, però poden anar millor.
Clar que sí, Esteve. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos per part de l'Associació d'Afectats per aquesta malaltia aquí a Sant Cugat. I fins una altra, bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.